Salvador Massip, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia, com esteu?
El Salvador Massip, el coneixeu de sobres, metge investigador a la Universitat de Leicester, professor de la UOC, genetista, autor d'obres de divulgació sobre les epidèmies. De fet, al principi, quan tot això arribava i encara es parlava d'una grip, va ser de les primeres entrevistes que recordo que vam fer. Va ser amb el Salvador Massip, una entrevista també reveladora. Com anem, Salvador?
Anem tirant, amb una situació potser una mica millor que la que teniu vosaltres, però no massa.
Som on som perquè estem fent les coses malament?
Sí, sens dubte, i des del principi. A més, estem anant tard en moltes de les decisions que prenem, encara cometem errors que hauríem d'haver superat. És cert, evidentment, que hi ha una part d'aquest virus que encara no coneixem i anem sobre la marxa, i fins a cert punt és cert que hem hagut d'improvisar perquè no havíem fet els deures, perquè en els últims anys no ens havíem preparat per una crisi així, però crec que sí, que podríem fer una mica millor.
Què estem fent malament?
Crec que uns quants temes han sortit amb aquesta conversa que he tingut ara, i crec que hi ha diferents nivells que hauríem de poder analitzar. Un és a nivell potser dels governs i l'altre és a nivell dels ciutadans, al nivell nostre. I és cert que molts de nosaltres no hem entès, no s'ha entès bé la gravetat de la situació. És una malaltia que és molt infecciosa, és una malaltia que és cert que té una mortalitat relativament baixa, però si vas sumant la quantitat de contagis que estem tenint, doncs al final la xifra de persones afectades és molt elevada, i això ho hem de tenir present. I aquesta malaltia sabem com es transmet amb els objectes contaminats, com dèiem al principi, però ara estem veient també que es transmet per l'aire. Per tal, qualsevol activitat que sigui amb espais tancats, amb molta gent, amb poca distància, sense mascaretes, és un risc elevat. Evidentment, el risc zero no existeix, però el que hem d'intentar és reduir al màxim, com situacions com la que tenim ara, reduir al màxim les situacions de risc, les situacions perilloses.
Creus que amb aquest teletreball, amb el tancament d'aquests 15 dies almenys de la restauració, amb aquestes mesures encara més limitades d'aforament, n'hi haurà prou a Catalunya o ens quedem curts?
Esperem que sí. És molt difícil predir com funcionaran les mesures, perquè la primera cosa és el compliment de les mesures. Clar, si la gent no va a sopar a un restaurant, però després se'n van a casa a fer festa en lloc d'anar al restaurant, tornem a estar el mateix problema. O sigui, pretén una mica de la bona voluntat i del compliment i de com som de sensats tots una mica, no? I per altra banda, depèn de realment que hi hagi les mesures a nivell del govern, doncs, de fer tests, de fer rastrejos, de fer els tancaments que facin falta, etcètera. Esperem que, evidentment, qualsevol acció que disminueix el contacte social funciona. Això ja ho hem vist a la primera onada, i com més severa és aquesta restricció, doncs millor, més baixen els contagis. Ara hem de veure si en aquest moment que estem en un punt d'inflexió a tota Europa bastant crític, perquè la cosa pot anar molt pitjor els propers mesos, doncs de veure si en dues setmanes n'hi ha prou, o haurem de fer, doncs, el que s'ha proposat també, són petits tancaments cada cert temps, doncs, per anar baixant aquests contagis. Potser això, tancaments puntuals del màxim de coses durant setmanes, o fins i tot, esperem que no, però fins i tot podria ser que haguéssim de fer un confinament temporal a casa durant uns dies o unes setmanes.
No el descartes, aquest confinament temporal a Catalunya?
No, jo crec que això és una cosa que no hauríem de descartar. Recordo que Pedro Sánchez, la primera cosa que va dir fa unes setmanes en una roda de premsa, és que en confinament total mai més. Clar, això no es pot dir, jo crec, perquè és una de les armes que tenim. És l'últim recurs, sens dubte. És una cosa que hem d'evitar a totes. Però el discurs és molt diferent, per exemple, el del Pedro Sánchez o el del Boris Johnson al Regne Unit, que fa al revés. O sigui, a cada discurs es amenaça que si no complim haurem d'anar al tancament total. Crec que potser és millor aquesta tècnica de dir, escolta, que això és el que ningú vol, però és una possibilitat que no ens quedarà més remei si no col·laborem tots una mica, i potser això és el que hauríem d'ensenyar.
Dius que com a societat, especialment també a Catalunya, hi han coses que estem fent malament, i dius que també per part governamental hi han coses que trobes que no s'estan fent bé. Ho dic perquè a les últimes hores hem sentit aquestes declaracions que han tingut un recorregut llarg d'Oriol Mitjà, primer TV3, al Planta Baixa, després del Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio, atribuïa moltes morts de Covid a un govern, deia, perillosament incompetent. Vostè considera que el govern és competent, ho està fent bé, o se li poden carregar morts a la seva gestió, com va denunciar Oriol Mitjà?
Jo crec que tots els polítics, hi ha hagut molt pocs a tot el món, de fet, que s'hagin salvat. Són casos puntuals que pots dir que aquesta gestió està ben feta. Crec que s'ha de diferenciar el que ha passat de la primera onada i el que està passant ara, no? Al principi és cert que ningú sabia molt bé què passava, i fins a cert punt s'entenen, doncs, algunes decisions equivocades que es van prendre en el seu moment. Ara el que no podem fer és tornar a caure en els mateixos errors, i el que és més important, sobretot, és que els governs de tots els colors, o de tant siguin autonòmics, centrals, o el que sigui, sigui, han d'escoltar els experts, això és claríssim, i han de doncs, prendre decisions basades sobretot en les dades epidemiològiques. I a vegades el que estem veient és doncs, que els governs prenen decisions una mica basades doncs, en coses polítiques, en temes que no són els que haurien de predominar. Ara, assenyalar qui és el responsable, o sigui, si és aquesta persona o és aquella la que ho està fent bé o malament, per mi és difícil perquè estic a fora del govern, no ho veig, no sé què està passant, només veig el resultat, sé que hi ha mancances, sé també que hi ha gent que ho està fent bé, ho veus, el govern català ha pres moltes males decisions, també ha pres moltes bones decisions, si s'ha de reconèixer les coses bones i les dolentes, crec que és important la crítica, crec que els experts, els que en saben, han de sortir a dir què s'està fent bé, què s'està fent malament, i els polítics han de ser prou humils també per entendre fins a on han de canviar, fins a on han de reconèixer les limitacions i buscar l'ajuda dels experts.
Hi ha una cosa que no s'entén, i és, és a dir, el mes de març, quan tot això ens va envair, tothom va dir tothom a casa, no? I ens hi vam quedar primer per 15 dies i després per 2 mesos i mig, almenys, en el cas de Catalunya. Ara, amb aquesta segona onada, que ja la tenim aquí, veiem com cadascú aplica la seva recepta, no? Toc de queda a França, aquí un estat d'alarma amb els restaurants oberts a Madrid i a Catalunya amb els restaurants tancats. A París i a Bèlgica veiem com el grup bombolla, a vegades segons com són de 6, a vegades segons com són de 4. La mascareta una mica cadascú fa el que vol. És a dir, no hi ha una uniformitat, no? Això també és una dificultat més afegida?
Sens dubte, a més en un territori com Europa que estem tots a prop un al costat de l'altre, no té molt sentit que territoris adjacents com França, Espanya, Portugal tinguin normes diferents, que cap i la fi el virus està circulant més o menys saltant-se fronteres. Crec que aquest ha sigut un d'aquests problemes que dèiem des del principi, és aquesta manca de preparació, de no tenir un pla d'acció, perquè això són coses que s'han de decidir basades doncs, en uns criteris epidemiològics clars, no? Per exemple, si passes de tants casos cada 100.000 habitants hauries de fer això, si passes de tant, hauries de fer allò. I el que estem veient només mirant Europa és que cada país té la seva línia vermella en un lloc diferent. Crec que això és erroni. Crec que s'hauria d'arribar a un consens, sobretot, per exemple, Europa doncs, pot fer-ho a partir del govern europeu, podria doncs, posar una mica d'ordre i posar una mica de restriccions. Després és cert que cada país, cada territori, fins i tot, ha d'aplicar-les una mica en funció de la seva realitat. Perquè no és el mateix Espanya, que, per exemple, depèn molt del turisme, depèn molt de la restauració, o Suècia, que és diferent, o, per exemple, llocs on la gent fa més cas de les normes que altres, perquè això també depèn una mica de la idiosincràsia de cada país. Però dintre d'aquests límits crec que sí, que s'hauria de tenir una forma d'acció comuna, perquè les coses que funcionen més o menys ja les anem sabent. Evidentment, juga molt el factor que estàvem parlant, del factor econòmic, i a cada país això és diferent. El que no es pot és fer normes, prendre mesures de contenció epidemiològica, tancar bars, tancar restaurants, el que sigui, sense a la vegada, en el mateix moment, començar a pensar en un paquet d'ajudes a aquesta gent. I jo el que no entenc és que a la crisi anterior del 2008, de seguida es va pensar en rescatar els bancs, evidentment, havíem de rescatar els bancs, tot s'esfonsava, vam injectar milers de milions en els bancs, i tot molt bé, però ara que hem de rescatar la gent, hem de rescatar els petits negocis, hem de rescatar la gent que no arriba a final de mes, ningú està parlant d'aquests diners, on són els milers de milions que potser tampoc teníem abans, però d'acord que l'economia espanyola no està en molt bones condicions, però si llavors vam trobar els diners, els hem de trobar ara. No es pot deixar desatès a un sector tan important com és a Catalunya el sector de la restauració, sens dubte.
Núria Oriol, vols fer una pregunta curta, sisplau?
Sí, vull fer una pregunta. Aquesta declaració de diferents científics que aposten per la immunitat de ramat i de només protegir les persones més de risc, que l'OMS ja ha dit que no hi està d'acord, però m'agradaria saber què en penses tu i aquestes milers de signatures anònimes, que en teoria diu que té aquesta declaració.
A mi m'ha sorprès molt. M'ha sorprès perquè, a més a més, els signants, els que la proposen, són científics sòlids i gent que sap, en teoria, el que s'està parlant. Però això ja ho hem vist, que no funciona. Aquesta tàctica de deixar que la immunitat de grup s'adquireixi de forma espontània és molt perillosa en una malaltia que és tan infecciosa com aquesta. I crec que podem recórrer l'exemple de Manaus, que és una ciutat en la qual, de forma així accidental, diguéssim, no van fer les mesures adequades i s'ha arribat a una mena d'immunitat de grup d'aquesta manera espontània. Hi ha més d'un 60% de persones que han passat la malaltia. Hi ha hagut una mortalitat terrible. És la mortalitat més alta del país, s'ha vist en aquella ciutat. Estem parlant de més d'una mort per cada 1.000 habitants. Això crec que no és un preu a pagar per aquesta immunitat de grup, que no ens la podem permetre, sobretot, perquè, a més, tampoc sabem quant dura. La immunitat del virus és un dels dubtes, un dels problemes, un dels forats negres que tenim, i no sabem si això durarà mesos, setmanes, anys o quan. Si sacrifiquem una part de la població per aconseguir una immunitat que ni tan sols sabem si és duradora, crec que no ens ho podem permetre. Èticament, No, això és... No, estic molt d'acord amb l'OMS, que això no és possible.
Crec que aquesta setmana s'ha produït la primera mort d'una persona reinfectada de Covid. Eduard, digues.
Sí, Salvador, una pregunta. Has dit que és molt important escoltar els experts, però seguidament la Núria t'ha preguntat sobre aquest manifest i t'has mostrat sorprès del que diuen els experts. Aleshores, a quins experts ha d'escoltar, han d'escoltar els governs? És a dir, no hi ha una opinió, no? N'hi ha moltes.
Estic molt d'acord amb això, i crec que un dels errors a vegades d'alguns governs és posar tot el pes en una sola persona. La ciència funciona així, la ciència, tu vas proposant coses en funció de les dades que tens, i evidentment hi ha hipòtesis acertades o equivocades, i com més dades tens, més apurat, més ajustades són i millors són els resultats. En aquest cas em sembla molt obvi, si tens 80% dels científics que et diuen una cosa i 20% o un 10% que et diuen una altra, jo me'n vaig amb la majoria, i crec que aquest hauria de ser una mica el patró que els governs haurien de seguir amb els assessors. O sigui, tu no pots agafar una sola persona i fer-li cas amb ell. Tu agafes 10 persones d'àmbits diferents i de sensibilitats diferents. Tens els més radicals, que ja els coneixem, els més conservadors, que ja els coneixem, els seus en una habitació i els dius, va, arribem a un consens. I si 8 em diuen una cosa i 2 em diuen una altra, acabaré anant amb les del 8. Que potser m'equivoco també, això és cert, perquè amb les dades que tenim, prenem les decisions que tenim. Però el debat, crec, i les desavinences i les diferents hipòtesis són normals en ciència i crec que s'han de saber integrar les decisions.
Però tu creus que el govern català no escolta els experts?
Bueno, sí, depèn. Si hem de fer cas del que deia el doctor Mitjà l'altre dia, ell deia que no. No ho sé. La veritat és que jo no ho veig. No estic de darrere i m'agradaria pensar que sí, perquè sento, si més no, que el doctor Gimón, per exemple, està en contacte sovint amb els experts. Sento experts després que es queixen que no els escolten prou. M'agradaria... Suposo que el problema de fer una anàlisi de la gestió en calent és que no tens prou dades i prou informació. D'aquí 5 anys podrem parlar d'aquest tema i dir, mira, aquell va fer malament això, aquell va fer malament allò. Ara és molt difícil, si no estàs realment ficat a dintre, veure què està passant.
Estefania, vols fer alguna pregunta?
Sí. Endavant. Hola, bon dia. Jo volia saber, perquè realment hi ha molts ciutadans que no compren aquesta tesi de la irresponsabilitat dels ciutadans. Evidentment, hi haurà qui sí, hi haurà qui no, però hi ha bastanta indignació amb aquest tema perquè molta gent s'hi pren les mesures i aleshores ens venen aquestes imatges de no sé a quin país la gent no porta mascaretes i mira quina baixa incidència. Realment, quina part és dels ciutadans o realment què passa en aquest país més enllà del tòpic de som molt carinyosos i ens agafem molt, que en d'altres països no està passant, perquè veig la ciutadania bastant esturada, i fins i tot hi ha qui creu que és una forma d'eludir les responsabilitats dels governs.
A mi el que em sembla que des del principi estem fent això, és el que dius, d'eludir les responsabilitats, de passar la pilota els uns als altres. Els ciutadans la passen als polítics, els polítics la passen als ciutadans. A mi em sembla que és culpa de tots, és una cosa de tots dos costats, que hem de complir la nostra part. Crec que el que hem de tenir present amb aquesta pandèmia és que no hi ha una sola solució. És a dir, tu dius, portar mascareta. Sí, portar mascareta no redueix el 100% dels casos, redueix els casos, però no totalment. Has de portar mascareta i fer distància social, i no anar a llocs tancats, i rentar-te les mans. O sigui, vas sumant coses, i una de les coses és una gestió per part de l'administració que pugui fer PCRs i fer tractaments, rastrejos, etc. Clar, és sumar-ho tot, i crec que passar la pilota a l'altre em sembla que no és la idea. Tu t'has de mirar què pots fer tu, fins on pots arribar tu, què puc sacrificar jo en aquest moment, pues, què puc fer, portar la mascareta, evitar aquestes certes situacions de risc, fes-ho i queixa't si veus que l'altra gent no ho està fent o si el govern no està fent la seva part, però no donis les culpes als altres sense abans analitzar si tu estàs fent tot el possible.
Salvador Massip, metge investigador, és un plaer escoltar-lo sempre, perquè també és molt pedagògic. Moltes gràcies i segur que tornarem a parlar amb les setmanes que arriben.
Gràcies a vosaltres, que vagi bé.